ni si vendrá.
Mas yo la espero.
Radio Estel.
El 17 de juny, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana volen celebrar amb tu la nit dels nostres mitjans. I serem molts, i serem tots.
Soc Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya, i voldria dir que m'adhereixo plenament al sopar solidari que es farà aquest 17 de juny de Ràdio Estel i de Catalunya Cristiana, i us animo a tots a poder-hi participar.
El 17 de juny torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. I creus? Vine! Informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70. Ràdio Estel estrena nova app gratuïta per mòbils Android i iPhone. Amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play o a l'App Store i queda't amb nosaltres per sempre.
A Fórmula Estel, l'Església no s'atura. Un espai amb Ignasi Miranda i Àngel de Arriba.
Hem de viure un doble centre d'interès, Déu i els germans. L'oblit de Déu porta a oblidar els germans. El Papa Francesc ho defineix com la globalització de la indiferència. Enfront de la globalització de la indiferència, hem de treballar per la globalització de la caritat i construir-la. I aquí podem resumir el missatge del Corpus Christi en tres paraules: comunió, compromís i transformació, perquè l'Eucaristia és sagrament de comunió amb Déu i amb els germans, i compromet amb els germans especialment. Amb aquesta frase del bisbe Josep Àngel Saiz en la missa de diumenge passat, Solemnitat del Cos i la Sang de Crist, a la Catedral de Terrassa, comencem avui l'Església no s'atura. Salutacions també del Toni Huguet a les vies de so. Ens posem en marxa. Àngel de Arriba, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Bé, avui volem parlar d'un llibre sobre la diversitat a Barcelona i, a més, amb testimonis directes del que s'explica en aquest llibre.
Sí, fixa el que sempre parlem, no?, de que l'Església no s'atura, l'Església fa moltíssimes coses, no? I penso que era maco portar el testimoni d'aquestes persones que han arribat a Barcelona concretament, ja no a Catalunya, sinó a Barcelona concretament, i com veuen, no?, la ciutat de Barcelona amb els seus ulls.
El llibre es titula La nostra Barcelona amb els ulls dels qui han arribat de lluny. En parlem amb una de les seves autores i dos testimonis de persones estrangeres que han fet seva la ciutat de Barcelona.
L'Església no s'atura. Testimonis d'acció social per la inserció laboral.
Presentem d'una banda Àngels Doñate, que és una de les autores del llibre La nostra Barcelona amb els ulls dels qui han arribat de lluny. Ella és també responsable de la comunicació a l'Escola Pia de Catalunya. Àngels Doñate, bona tarda.
Bona tarda.
També tenim amb nosaltres Aurèlia Marín, testimoni procedent de Romania, de les que intervenen d'alguna manera o són motiu de comentaris en el llibre. Aurèlia Marín, bona tarda.
Bona tarda.
I també completem les presentacions saludant Mohamed Ebna Hassan, que és un testimoni que arriba de Bangladesh. Mohamed Ebna, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, benvingut.
Gràcies, molt bé.
Gràcies.
Doncs, Àngel, comencem a repassar diferents qüestions, sobretot començant traslladant els ullets.
Comencem
el que
amb la jefa, no? Amb
això mateix, això
comencem
mateix.
Comencem amb l'autora de
i l'aglutinadora d'aquestes sensibilitats diferents, oi?
Sí, perquè realment veus, no?, que és maco recollir aquestes sensibilitats, no?, de persones que han arribat a una ciutat com és Barcelona, i amb els ulls que aquestes persones ho veuen, no?, o ho senten. Llavors, a partir d'aquí, la primera pregunta que m'agradaria fer-te, Àngels, és el per què de la nostra Barcelona.
Doncs mira, Àngel, la nostra Barcelona, que és un recull de 26 entrevistes, a persones, com heu dit, no?, vosaltres, ara, al presentar-ho, persones que van néixer lluny d'aquí però que ja viuen aquí i, per tant, ja són de Barcelona, com tots nosaltres. Ells passegen pels carrers, treballen aquí, en alguns casos porten els seus fills a les escoles, bueno, viuen a les nostres comunitats de veïns. Per tant, nosaltres ens dèiem, ostres, veuen la ciutat, la viuen i se l'estimen, segur. I què és el que els agrada de casa nostra, no? Servei Solidari, que és la fundació que fa aquest llibre, perquè jo l'he fet com a voluntària de Servei Solidari, jo fa temps que dono classes allà d'alfabetització, i llavors ens ho preguntàvem perquè allà tenim persones, tenim un programa d'alfabetització, i fa 10 anys que passen per les nostres aules persones de tot el món que venen a aprendre català o castellà. I parlant amb ells, fent exercicis a classe, ens van fer aquesta pregunta. Com veuen la nostra ciutat, que ja és seva, també? I per això va néixer el llibre.
Uh-huh. Llavors, amb el llibre recolliu les opinions o les primeres impressions. Què recullo exactament amb el llibre?
Doncs mira, en el llibre recollim vides, que això és apassionant. Per mi és, són vides que comparteixen amb nosaltres. I quan la gent em preguntava, el llibre l'hem fet entre diversos fotògrafs, tots voluntaris, professionals, dissenyadors professionals, voluntaris també, i un parell de periodistes més. I dèiem, és un luxe, perquè el que recollim és el Mohamed i l'Aurèlia van compartir amb nosaltres la seva vida, és a dir, qui són fins a arribar a Barcelona, com és casa seva, quins eren els seus somnis, i després com és la ciutat que ells veuen, quin va ser aquesta primera arribada, què és el que més els agrada, i per nosaltres és com una guia alternativa, perquè ells et recomanen coses de la ciutat, les seves coses favorites, i coses del seu país que tu puguis conèixer estant a Barcelona. Llocs, festes... Per tant, és com una guia alternativa.
Mm-hmm. Doncs bé, podem sentir, Àngel, sí, no? Si et sembla, el testimoni d'Aurèlia Marín primer i després de Mohamed Ibn Hassan. Aurèlia Marín, no sé si jo et pregunto com és la teva vida reflectida en aquest llibre, segur que trigaries molt a contestar. T'estaries tot el dia contestant. Però pots dir alguna cosa del que transmets de la teva vida en aquest llibre.
Que me encanta Barcelona. Es una ciudad multicultural y puedes aprender siempre una cosa, cosas nuevas. Me encanta la arquitectura. Barcelona tiene muchos edificios arquitectonales.
Sí, sí. Sí, sí. Grans joies arquitectòniques, no? Y entonces transmites este gusto por Barcelona, sí, ¿cómo te has adaptado aquí? ¿Cuántos años hace que vives en Barcelona?
Ya llevo 5 años.
Uh-huh. Muy bien. ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido de Barcelona y lo que menos te ha gustado de Barcelona?
Más que me ha gustado... Es una ciudad acogedora.
Uh-huh. ¿Sí, realmente es una ciudad acogedora? Sí. Como nosotros creemos que es.
Tú has venido aquí y aunque es una ciudad diferente al principio, sí, has visto que te adaptabas bien, que te sentías
acogida.
Adapté
muy rápido.
Las personas, los lugares públicos también, supongo.
Sí, sí. La gente es muy amable. No he tenido problemas con nadie.
Uh-huh. Es una cultura mediterránea, espontánea también, abierta a la diversidad, ¿no? Uh-huh. Muy bien.
Perdona, ¿cuál fue tu primera impresión de Barcelona?
Uy, me encantó. Me enamoré rápido de la ciudad y me sentí libre, me sentí que puedo hacer algo para mí, algo para mi futuro profesional. Puedo desarrollarme más.
Ajá. ¿Te enamoró su estética, sus calles, algunos edificios, sí, supongo, la Sagrada Familia?
Sí, Sagrada Familia, el Parque Laberinto, el Parque Güell, todos los puntos turísticos. A mí me encanta.
Muy bien, pues una impresión...
¿Y qué nos recomendarías de Barcelona? Claro. Ya que la conoces tan bien.
He recorrido Barcelona a pie durante mucho tiempo y casi conozco todas las calles.
Potser més que molts barcelonins,
sí. Más que me encanta es el Parque Laberinto.
El Parc del Laberinto.
El espacio natural, a mí me encanta la naturaleza. Uh-huh. Y... Es un parque que me encantó mucho.
Potser encara es valora més la
natura. Te relajas, te sientes más...
¿Libre?
libre.
Además, sí, sí. Aurelia no lo dice, pero ella estudió ingeniería agrónoma en, uh-huh. en Rumanía, o sea que también ella habla con conocimiento de causa.
Hi ha una bona connexió. No, deia que els espais verds encara sí. es valoren més en una ciutat tan asfaltada i tan plena d'edificis i amb contaminació de vegades, tot i que estem uh-huh. oberts al mar i no en tenim tanta com altres ciutats, però amb contaminació com és Barcelona. Bé, doncs felicitats i moltes gràcies pel testimoni
sí,
que
sí.
ens dona Aurelia.
Continuarem. Tinc altra continuarem. Gràcies, sí. perfecte. Parlem amb Mohamed, si te'n sembla. Bueno, hablemos un poquito también, ¿no?, de cuál fue tu primera impresión al llegar a Barcelona.
Y el 2010 de julio yo tenía una beca para estudiar en la Universidad de Barcelona. Y cuando yo vine aquí, primer día me encantaba Plaza España. Es uh-huh. que había fiesta y mucha gente estaba ahí. Uh-huh. Y luego Parque Güell y algo lugares como playa.
¿La playa? Sí, la playa de la Barceloneta, bueno, lo que es la playa de Barcelona.
O
de la Villa Olímpica.
Y Montjuïc también.
Ajá.
Y hay un barrio donde estoy viviendo todavía. Este barrio como muy parecido de capital de mi país.
Ajá.
Y ahí vive mucha gente de paisanos míos. Hay muchas cosas que vende.
¿En el Raval? Puede ser que estés en el Raval,
estoy
en el barrio del Raval.
Estoy viviendo todavía calle San Antonio Abad, ajá. vivía calle Carretes, cerca de San Antonio Abad.
Vale,
todo barrio como
de muchas etnias, ¿no? De muchos.
Sí, cada semana tiene mucha fiesta y mucha gente se corre y es un lugar muy divertido.
Ajá.
Y a mí me encanta este barrio para vivir.
Ajá. ¿Y qué es lo que menos te ha gustado de Barcelona? Si es que hay algo que...
Sí, es buena cuestión. Es que por la noche,
sí.
muy madrugada, y mucha gente se tira las cosas como lata, botella en la calle y hace vómitos. A mí no me gusta este.
El incivismo de ensuciar las calles, sí, un apunt per fer autocrítica, evidentment. I em sembla que no és un problema només de Barcelona.
No, no.
D'altres ciutats catalanes passa, també.
Sí, Barcelona es bonito, pero cuando hace como hace, no es bueno.
No, no, sí, desde luego.
Me gustaría preguntaros a los dos, ¿cómo conocisteis Servei Solidari?
Uh-huh. Yo, al llegar en Barcelona, no sabía hablar español, castellano, entonces tenía que apuntarme a hacer unos cursos.
Sí.
Y me apunté a hacer unos cursos de castellano en el Servei Solidari.
¿Pero por qué fuisteis a Servei Solidari y no fuisteis a...?
Vivía en la zona, en el barrio de Sant Antoni,
ajá.
entonces estaba más cerca de mí.
Uh-huh. ¿Tuviste ocasión de conocer a personas de Servei Solidari, sí, o saber dónde estaba?
Sí, y me pareció muy amables, muy acogedores, muy cerca de mí, entonces me quedé ahí.
¿Te quedaste eso? Uh-huh. Y a partir de
incluso
aquí...
Incluso hoy estoy de profesora voluntaria.
Ajá.
Ayudo, yo también.
Ajá. Uh-huh. ¿Y en tu caso,
Mohamed?
Y también es cerca de mi barrio y es famoso y por eso... Yo estuve ahí para aprender español. También yo tenía un amigo, también era profesor de español. También él me recomendó que puedes pasar para aprender algo idioma. Por eso yo vine ahí para aprender español, también aparte catalán.
Ajá. Fixa't, no?, el que parlem moltes vegades, Ignasi, de la importància de l'Església no s'atura, no? Mm. Vull dir que persones que han vingut de tan lluny, no? I en contrapartida coneixen una entitat, en aquest cas com a Servei Solidari, on d'entrada poden participar en una alfabetització o en conèixer un nou idioma. Uh-huh. Que en aquest cas veo que és el castellano, però el català com lo lleváis?
Jo parlo una miqueta català.
Tu parles una miqueta català.
También entendió cuando habla la gente, yo entiendo 60-70% catalán.
Ah. Volver
yo también lo entiendo perfectamente. Tenía que homologar mis estudios de uh-huh. Rumanía aquí, en Barcelona, y la clase estaban en catalán. Así que lo entiendo perfectamente, pero me cuesta hablarlo, la pronunciación.
Vale. Sí, todo llegará.
Sí. Perder la vergüenza.
Sí.
Una qüestió que m'agradaria preguntar molt breument a Mohamed Ebna Hassan, de Bangladesh, i a Aurelia Marín, de Romania. La motivació per la qual vau venir aquí? Heu vingut aquí a Espanya, a Barcelona, per algun motiu, a l'aventura, buscant un futur millor sense saber?
Sí. Para mí el motivo es buscar un futuro mejor profesional. Sentí que aquí puedo desarrollarme más y tengo otras posibilidades.
I de moment estàs, no?
Sí.
Progressant, estàs fent
sí.
feina. Molt bé, i Mohamed?
I és una història per a mi. Quan jo estava en mi país, estava estudiant i tenia ganes d'aprendre altre idioma com alemany. Però en mi universitat no hi havia plaça per a mi, per aprendre alemany. I luego he cogido una plaça per aprendre espanyol. Y cuando ya estaba estudiando español me gustaba mucho. Y cuando acabé mi curso de españoles, luego he conseguido una beca para estudiar en la Universidad de Barcelona, un curso de verano.
Uh-huh. Això va ser l'any 2010 i des d'aleshores ya t'has quedat aquí, ¿no?
Y luego he admitido otro curso y luego he vuelto a mi país. Y luego he cogido otro visado para estudiar aquí. Y luego he acabado mis estudios y ahora viviendo y trabajando aquí. Mi motivo, quiero estudiar más. Estoy buscando una beca para hacer un curso, máster o doctorado. Pero por la crisis no encuentro ninguna beca, pero estoy intentando para conseguir una beca. Y también he hecho un diccionario español-bengalí. Estoy buscando una editorial para publicarlo. Mi diccionario tiene más de 13.000 entradas con sus ejemplos. Muy y bien. El Servicio Literario también ha intentado para conseguir una editorial, pero ellos tampoco no podían ayudarme, pero me ayudaba para conseguirlo.
Todos son pasos que es van fent y el que es un diccionario español-bengalí
es que
el poden necessitar molta gent.
Es que más o menos 20.000 personas viven en España, de paisanos míos. Cuando ellos vienen, no pueden hablar bien español. Yo conozco mucha gente, están viviendo aquí más o menos 20 años, pero cuando se habla, la pronunciación no es perfecto. Uh-huh. Este diccionario le ayuda cómo se pronuncia y cómo aprende español. Es que todavía no existe ningún diccionario español-bengalí.
Doncs seria una cosa pionera. Recordem que avui parlem amb Mohamed Ebna Hassan, testimoni de Bangladesh, amb Aurelia Marín de Romania i amb Àngels Doñate, responsable de comunicació de l'Escola Pia de Catalunya i una de les autores del llibre La nostra Barcelona, amb els ulls dels qui han arribat de lluny, que recull testimonis d'Aurelia i Mohamed i altres que han vingut de fora. Àngel.
Àngels, jo et preguntaria, en aquests moments de crisi, perquè, bueno, com deia ella, ha vingut en un moment de moltes expectatives des del seu país, però justament a Catalunya i a Espanya estem visquent uns moments de crisi important, no? Com es menja, com es cou? Vull dir, aquest procés, no?, de vindre des d'un altre país amb expectatives maques, no?, d'arribar a un país maco, en futur, i en contrapartida trobar-te amb una crisi econòmica. Vosaltres, des de Servei Solidari, com veieu?
Ostres, és una pregunta molt interessant. I segurament ells tindrien molt a dir, ells i les altres persones que surten al llibre o els nostres alumnes, no? Nosaltres, el que ens toca fer, i jo crec que és un moment complicat i ens costa molt fer-ho, és a vegades una dosi de realisme que sap greu, no? Efectivament, tu t'hi trobes, com l'Aurelia i com el Moja, amb gent amb il·lusions, amb molta força. Ells són un tipus de perfil. En el llibre hi ha altres perfils d'altres persones, doncs, que encara venen més moguts, amb més necessitat, no?, i amb casos molt més extrems, amb el qual també tu fer aquest bany de realitat encara és més dur, no? Uh-huh. Costa. Ara a vegades toca dir, ostres, heu de tenir paciència, no?, com diu ell. Bueno, no trobo beques. O l'Aurelia està intentant muntar un negoci i està en aquest procés, que també l'estem donant suport. Bueno, ara costa molt més trobar crèdits, poder fer endavant això, o beques, o crèdits, o poder muntar. Jo crec que el que intentem dir és no defallir, no? O almenys això jo contesto per mi. No perdem la il·lusió, aguantem i lluitem, no?
Perquè... Sí, sí. No, per això ho deia, no? Perquè pot donar aquesta sensació de fracàs, no? O sigui, he fet una aposta, m'entens, d'anar a un país que les expectatives, jo pensava, o des del meu país m'han dit que hi hauria un futur fantàstic, i en contrapartida arribo i em trobo amb una realitat, no? Clar, jo suposo que portar, no?, aquest punt, no?, el que tu dius, no?, aquest equilibri.
I ara et contestaré una cosa que no crec que sigui aplicable potser a l'Aurelia i al Moja, que també tenen un cas, com veieu, són persones amb un esperit, no?, amb uns estudis Això es nota.
Unes potencialitats i esperit positiu.
Llavors,
no?
Potser és una mica de paciència i clar, ells volien més ràpid, també la joventut és això. Bueno, sí, potser... Sí. I se n'estan sortint molt bé, no? I a més, és el que et diuen, l'Aureli ara és voluntari. Això explica també molt d'una persona, no? Com transforma això i... Però hi ha altres casos, ara et responc per altres casos que no té a veure amb ells. Jo vaig llegir una vegada en un diari, al mur, no, a la frontera Melilla, un periodista li preguntava a una persona africana d'aquestes que intentava saltar constantment. Tu t'has enterat que a Espanya hi ha crisi? I jo vaig llegir la resposta. Tu t'has enterat que l'Àfrica no existeix? Que jo no tinc res, que no hi ha res? Bueno, des de la nostra perspectiva potser hauríem de canviar-la a vegades per fer que no és aplicable a ells, eh?
Sí, però que realment és això, no?
Hem de sentir-nos afortunats fins i tot.
Per poc que en trobis, segur que trobaré alguna possibilitat.
Bé, ens queda un minut, Àngel. Alguna última qüestió, potser als testimonis, Aurelia i Mohamed?
L'última pregunta que seria és què futur esperáis en Barcelona?
Vale, siempre estamos esperando algo mejor, ¿no? Como todo mundo. Y ser positivos y seguir luchando para conseguir algo mejor.
Ajá. Sí, Mohamed.
Yo intentando conseguir una beca, si me tengo una beca, yo estudio más y luego quiero ser un profesor para enseñar estudios a cualquier universidad o colegio.
Molt bé. Mohamed Ebn Hassan i Aurelia Marín han vingut des dels seus països. Som joves, els oients no el veuen, però podem dir-ho, ho ha dit també Àngels Doñate abans, són joves, i suposo que teniu les famílies als vostres països, no? A Romania i a Bangladesh. Vau venir sols en el seu moment.
Sí.
Molt bé. Doncs moltes gràcies. Alguna qüestió més? Ho deixem aquí ja, Àngels Doñate, una de les autores del llibre La nostra Barcelona, que avui hem presentat i que recomanem, i també Mohamed Ebn Hassan i Aurelia Marín, de Bangladesh i Romania, respectivament. Fins una altra. Molta sort, molts ànims, que vagi
moltíssimes
bé.
Moltíssimes gràcies per la invitació.
Moltes gràcies.
A vosaltres per el vostre testimoni.
Gràcies.
Adéu. I per acabar, adéu. Àngel de Arriba, recordem que tenim algunes previsions interessants. D'una banda, tenim una xerrada a la llibreria Claret, carrer Roger de Llibreria 5 de Barcelona, aquest dijous, demà passat a les 7 de la tarda, amb el títol Per què ens costa tant dir que estem a l'atur i som cristians, amb la participació del mateix Àngel de Arriba a la llibreria Claret a les 7 de la tarda dijous.
Sí.
Que vagi molt bé.
Convido...
Convides tothom a participar-hi.
A tothom a participar-hi. Penso que intervé també mossèn Peyo. I en aquest cas, bueno, creiem que és una pregunta que està molt actualitzada.
I tant. I també recordem que hi ha un curs d'estiu a la Facultat de Teologia que també recomanem, per si algú es vol apuntar, quin nom per a l'Església, Poble de Déu, procés i reptes d'aquesta recuperació. Serà del 2 al 4 de juliol. Per a més informació, a la web de la Facultat de Teologia de Catalunya per inscripcions. Gràcies, Àngel, que vagi bé. Fins la setmana vinent.
Podria, res, un minutet de res. Dins de la nota de premsa de Càritas Diocesana de Barcelona, voldria fer dos apunts molt concrets quan parlem de crisi i parlem d'atur. Una d'elles és les persones cada vegada són més pobres i tenen més necessitats. I una altra, a nivell d'ocupació, el 77% de les persones ateses a Càritas en edat de treballar està a l'atur.
Doncs queda dit, hem recollit moltes dades, però aquestes reflexions també apunten cap als rostres de la pobresa. Que vagi bé, Àngel, fins dimarts.
Gràcies, fins dimarts vinent.
Fins aquí l'Església no s'atura, seguim acompanyant-vos a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Voleu aprendre els consells i les vivències dels professionals de l'educació? Escolteu Paraules d'Amor cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Estel, un programa dirigit per l'Associació FERT i presentat per la Magda Minguet i la Rosario Santamaría. Aquest dimarts, 16 de juny, parlarem de la formació del caràcter. Els dimarts, a les 8 del vespre, parlem d'educació, família i parella a Paraules d'Amor, a Ràdio Estel.
La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Ràdio Estel.